Bon dia. Benvingudes i benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per fer aquest simposi, Simposi Tries, sobre els 100 anys de la creació de la història molt, molt moguda de la revista de Catalunya. Us dono la benvinguda en nom de la presidenta, que no pot estar aquí per raons d'agenda, i això és cert, i no la tòpica excusa d'aquests casos, de l'agenda, és una senyora que té una agenda molt ocupada. És una satisfacció que la revista de Catalunya ens hagi demanat de celebrar aquest simposi a la nostra seu. També ho és que aquest fet ens permeti de col·laborar amb la càtedra Ferrater Mora i amb Tries. La llarga història en diverses etapes de la revista de Catalunya, interrompuda diverses vegades, però amb una clara voluntat de continuïtat, crec que és d'admirar i serà objecte d'estudi del simposi o de les jornades i no voldria interferir en cap aspecte de les aportacions que s'hi faran. Espero, doncs, que el breu comentari i els textos que llegiré no surtin al llarg d'aquests dos dies. Just Cabot, un dels crítics més rellevants dels anys 30, en un article aparegut al setmanari Mirador el 18 de gener de 1934, comenta la notícia que el Consell de la Generalitat, celebrat el dia 16, acordà patrocinar i subvencionar la revista de Catalunya per tal d'assegurar la continuïtat de la seva publicació. Comenta Cabot que encara no ha sortit la revista, que deu ser la mateixa que va morir, diu, fa algun temps, i afegeix que la dirigirà un comitè, diu, d'escriptors de diversos matisos. Serà, doncs, una revista eclèctica, que no té altre remei de ser-ho l'única revista catalana. Després matisa això d'única i s'explana afirmant que el país no dona per més. I aquells que parlen de grupets i capelletes haurien de saber que si aquesta fos una terra de prou densitat literària, hi hauria capelletes i grups, cosa que ara ben bé no existeix. I no pas per sort. Però hem d'acceptar les coses com són, continua dient. La revista de Catalunya no pot deixar d'ésser eclèctica. Ben entès que això no vol dir que sí que puguin esplaiar-s'hi els que tenen atacs de grafomania, els que tenen més bona voluntat que dots i preparació. M'excuso per la llargada de la citació, però espero que no em negareu que té la seva gràcia i reflecteix algunes actituds que encara existeixen avui. Cabot continua justificant aquest necessari eclecticisme perquè les publicacions que hi ha en català o són diaris i setmanaris o revistes especialitzades. Lamenta que el país no hagi estat capaç de sostenir anteriorment la revista, cosa que és una vergonya, diu, per a tots haver d'acudir a aquest recurs de la subvenció. I desitja tanmateix que la nova publicació, diu, iniciï aviat la seva vida i que aquesta sigui pròspera, digna i llarga. És a dir, el mateix que tots nosaltres desitgem a l'actual revista de Catalunya. Igual que esperem que aquesta jornada sigui interessant, profitosa i constitueixi una digna celebració del centenari. Gràcies. Ara, passo la paraula al doctor Josep Maria Roig, president de la Fundació.
Gràcies. Bon dia, benvolguts membres de la mesa, pel vostre suport i a tots vosaltres per la vostra assistència, cosa que crec que és molt d'agrair. Deixeu-me que aprofiti una mica aquests 5 minuts protocolaris inicials per parlar una mica de la revista i del que ens preocupa els que la fem, de manera molt breu i sintètica, però diríem aprofitar-ho per avançar una mica moltes coses que després es diran. Jo crec que dedicar unes jornades a la revista de Catalunya, evidentment, és un fet que ens ha de satisfer plenament a tots els que la fem. I ens ha de satisfer en una doble direcció. Primer, per constatar que hi ha un sector culte i molt respectable que no ens ignora. I per l'altra banda, perquè arribar als 100 anys per una revista de cultura és un fet tan inusual com impensable, jo diria. Per tant, un acte cultural com aquest, d'aquesta mena, crec que és important, crec que hauria de ser més freqüent i crec que ha de ser, i és, un motiu de satisfacció i d'agraïment per tots els que fem la revista. Tot seguit, després vindran unes ponències, unes comunicacions molt documentades sobre la revista, interessants, però deixeu-me que ara jo exposi de manera molt breu unes reflexions fetes des de dins, des del que en podríem dir-ne la intrahistòria de la revista. Ho aprofito i ho faig perquè he estat director de la revista, ara sóc president del patronat, per tant conec una mica les interioritats. Ho faré, però, d'una manera amb breus píndoles, amb breus comprimits, en pocs minuts. Va néixer, ja ho sabem tots això, fa 100 anys, enmig d'una dictadura, i va néixer com una eina de combat contra aquesta dictadura. Ràpidament es va convertir en una revista mítica. Durant aquest període, durant aquests 100 anys, ha sobreviscut amb intermitències, en paral·lel a l'accidentada història del país. L'esforç per les seves tossudes reaparicions és degut a que aquesta capçalera, la capçalera de Revista Catalunya, va aconseguir ràpidament un notable prestigi, i això explica que fins i tot amb el malestar en la situació de l'exili o de la Guerra Civil s'intentés reprendre i s'intentés refer. Com diu el president Quim Torra, a principis de 1940, a tot el món només es podia llegir en català la Revista de Catalunya. Hi havia, sí, alguna revista localitzada minoritària a Sud-amèrica, però a tot el món, el 40, l'única publicació en català periòdica era la Revista de Catalunya. Els que avui la fem, aquesta revista, ens sentim hereus d'un passat, un passat que ens obliga, que ens porta a la defensa de la llengua, de la cultura i d'un país lliure. I compartim aquests principis. Volem mantenir una continuïtat amb el passat, però alhora també volem connectar amb el món d'avui. És a dir, voldríem ser una referència pels temps actuals, però alhora seguir fidels als principis fundacionals. Sabem que anem a la contra, perquè una revista com aquesta demana un públic capaç de llegir, de saber llegir, de fer-ho en silenci, de fer-ho reposadament. I això en la nostra societat culta, occidental, plena de soroll i de presses i d'urgències, és quasi demanar l'impossible. Ens agradaria connectar en un món de pantalles, connectar les pantalles amb el paper, però sense renunciar a cap dels dos. Saber relacionar la història amb un presentisme fugisser que ens domina. És a dir, ens agradaria saber fer confluir tradició amb l'anàlisi del present amb un esperit crític. I això avui ho creiem més necessari que mai, els que fem la revista, perquè veiem com ens domina una ignorància descarada i insolent. Una insolència, una ignorància que a les Illes o al País Valencià nega l'existència de Ramon Llull, d'Ausias Marc, de Blai Bonet, de Maria Antònia Oliver, de Joan Fuster, de Vicenç Castellà, etc., com autors catalans. Ho neguen. És a dir, i volem ser, creiem que hi podem ser, creiem que hi hem de ser, perquè no acceptem una resignació davant de quan les coses van malament. I volem ser per combatre les actituds conformistes que a vegades semblen dominants. Treballar a la contra vol dir dedicar-hi temps, esforç, energia, tremp, decisió, nervis, afany, i fer-ho tot de manera altruista, amb algunes poques satisfaccions, bastantes preocupacions i alguna decepció. Però sabem que pertanyem a un país que sobretot s'ha fet sempre en base a esforços desinteressats. I parlo en plural perquè la tasca de la Revista de Catalunya és possible perquè és el resultat d'un treball amb equip, d'un nombrós equip de persones. Una nació és una cultura, deia un dels lemes d'Acció Catalana, partit al qual va pertànyer el fundador de la revista, Rovira i Virgili. Perquè ho creiem i perquè ho considerem molt necessari avui i perquè sabem que la nostra raó de ser fonamental és la llengua i una cultura, volem celebrar els 100 anys intentant trobar ressò en una societat actual, sent una revista d'assaig, com deia, catalana, crítica, compromesa i amb una gran sensibilització cívica. I això depèn de tots. Benvinguts totes aquestes comunicacions que ara ens arribaran, que ens explicaran què és i què ha estat la Revista de Catalunya. Si la televisió i les xarxes generen l'oblit, fer història és recuperar records i recuperar la nostra originalitat. Nosaltres intentem ser aquí per això, per treballar en aquesta consciència cívica i en aquesta manera d'entendre la nostra originalitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ara passo la paraula al senyor Jordi Font. Calvet, perdó. Hi ha un error aquí,
o no? No, hi ha error. Hi ha un canvi.
Del Memorial Democràtic.
Bé, bon dia, moltes gràcies. En primer lloc, doncs, excusar la... No sóc el senyor Jordi Font, sóc Josep Calvet i estic aquí en representació del senyor Jordi Font, director del Memorial Democràtic, que avui no he pogut assistir per un assumpte sobrevingut. Encantat de ser aquí en aquest acte d'inauguració d'aquest simposi i excusar, doncs, com he dit, el Jordi Font, que no ens ha pogut acompanyar. Només comentar breument unes petites coses en nom del Memorial Democràtic de Catalunya. Nosaltres, com a institució, hem mantingut una col·laboració estable amb la càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, la càtedra vinculada a la Universitat de Girona, i en el marc d'aquest compromís rau la nostra vinculació ferma, donant suport a les últimes edicions d'aquest simposi Tries sobre pensadors catalans. Concretament ho fem des de l'any 2019 i hem estat presents doncs, aquest any 2019 amb els homenatges o l'acció dedicada a Federica Montseny, el 19, a Joan Colomines, el 20, a José María Valverde, el 21, a Joan Roura Parella, l'any 22, a Tortellà, i l'any passat, l'any 23, a les sessions dedicades a Jaume Serra Hunter, un dels principals filòsofs de l'Escola de Catalunya que van tenir lloc a Manresa. En aquest sentit, doncs, com a Memorial Democràtic, doncs, reconèixer la tasca important que desenvolupa durant aquests darrers anys la càtedra de Ferrater Mora per recuperar, per difondre el pensament i l'obra d'aquests principals pensadors catalans del segle XX. El fet de que ho faci des de l'àmbit científic, amb l'objectiu de fomentar la recerca, però a la vegada a la voluntat de que les sessions tinguin la màxima difusió i arriben a tota la societat catalana, entenem que compartim i entenem que és una tasca cabdal i importantíssima. Enguany, com s'ha dit, doncs, el simposi té un enfocament diferent, no es dedica a l'obra d'un pensador català, sinó al protagonisme que va tenir la Revista de Catalunya en el marc del seu centenari, com ara ha comentat molt bé ara el professor Roig Rosic, en aquest 1924, període fosc de la història d'aquest país, de Catalunya, amb la dictadura de Primo de Rivera, una revista a Catalunya doncs, creada, fundada gràcies a l'impuls de personalitats com l'Antoni Rovira Virgili, com també s'ha dit. Una celebració, també voldria recalcar, que s'emmarca igualment aquest aniversari, aquest centenari, dins de les commemoracions oficials que el govern de Catalunya doncs, ha fixat per aquest, 2024. En aquest sentit, doncs, destacar la rellevància que el simposi s'uneixi en aquesta commemoració i que ho faci dins del marc d'una institució tan significativa i de referència per Catalunya com l'Institut d'Estudis Catalans que es pugui desenvolupar aquí, en aquesta seu. La Revista de Catalunya, 100 anys després de la seva fundació, és una publicació, com s'ha dit també, viva, activa, dinàmica, que fomenta el sentit crític i que continua sent, no oblidem, un referent cultural de primer ordre en aquest país. De fet, m'agradaria doncs, també fer esment que fa alguns mesos van presentar a la seu del Memorial Democràtic, molt a prop d'aquí, el número 324 de la revista, un número que es publicava o que publicava un interessant dossier sobre l'exili, titulat L'exili, una constant històrica. Va ser un acte que va comptar amb la presència destacada de moltíssim públic, moltíssimes persones interessades, amb presència de la directora de la publicació i alguns dels autors del dossier, i que va comptar, amb, com deia, amb molt públic assistent i despertar un notable interès per la qualitat del dossier, que és una mostra més de la potencialitat i, sobretot, de l'acceptació i el reconeixement que desperta la publicació centenària de la Revista Catalunya. Una trajectòria de la Revista Catalunya íntimament lligada a la pròpia història del país, de Catalunya i específicament de la cultura catalana. Una història que en aquests 100 anys de vida no ha estat fàcil i que també, lògicament, és una història de perseverança, de resistència i d'adaptació als canvis que ha sofert el nostre país. I també, no cal dir-ho, darrera instància, de les transformacions tecnològiques, els hàbits de lectura i de consulta que han estat molt significatius en els darrers anys, aquests canvis que s'han produït en les darreres dècades. Res més per la meva part, reafirmar doncs, el compromís del Memorial Democràtic de Catalunya amb la càtedra Ferrater Mora, de Pensament Contemporani, amb l'Institut d'Estudis Catalans i totes les iniciatives que es puguin sorgir dins de les institucions i de la societat catalana per tal de recuperar la memòria del nostre país. Desitjar que les ponències i debats que celebraran a partir d'ara siguin fructíferes i contribueixin a difondre la història i l'obra de la Revista de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Josep Calvet. I ara passo la paraula al senyor Joaquim Trias, que és patró de la càtedra.
Moltes gràcies. Bon dia. Abans de res, potser sigui pertinent explicar algunes de les raons, les 6 raons, que fan ver semblant la presència en un acte cultural com aquest simposi d'una persona que és un empresari del ram de l'alimentació. Hi ha diverses raons, aquestes 6 raons que els deia, que humilment els explicaré i que potser faran més comprensible que el gerent d'una empresa especialitzada en fer galetes col·labori des de l'any 2016 amb la càtedra Ferrater Mora i continuï col·laborant. La primera raó és l'amabilitat del senyor Joan Vergés, president de la càtedra Ferrater Mora, de convidar-m'hi. La segona és que des de fa molts anys sóc estudiant sènior de la Universitat de Girona, on hi he après molt, la conec una mica i també he après a estimar-la. I a més he tingut la gran sort de trobar molt bons professors dels que he après, entre altres coses, la seva inquietud pel món que ens ha tocat viure. La tercera és que fa temps que m'he donat de la gran feinada que també fa la Universitat de Girona en pro de la nostra gent i el nostre país. La quarta és que comparteixo amb molts altres empresaris la idea de que és la nostra obligació no només el crear riquesa, lloc de treball i guanyar diners, que això ho hem de fer. Aquests empresaris, que són molts, tot i que potser pequem de discreció, considerem com a nostra, i per això la practiquem, una ètica empresarial que ens fa sentir compromesos amb la societat en la que vivim. Som empresaris amb inquietuds, que estimem el nostre país, quines empreses hi estan arrelades i són d'aquells que es van quedar i que no marxarem. Aquest compromís amb la nostra societat és com un deure autoimposat, motivat per uns principis i valors que sentim i volem practicar. Existeixen en ells un sentiment i un desig de poder contribuir a fer un món millor, més just i alhora fer un país, el nostre, pròsper i sobirà. Tot i això, els he de manifestar que tenen vostès al davant un empresari preocupat, que té el temor que deixarem un món diferent i segurament pitjor que el que vàrem trobar, més difícil i egoista. És aquesta una sensació d'impotència davant d'una evolució de la nostra societat que tant com a empresaris i ciutadans no han sabut fer millor. No anem gaire bé. Una cinquena raó, aquesta oportuna i oportunada, és que en aquest simposi en què commemorem els 100 anys de la Revista de Catalunya, en el meu poble de Santa Coloma de Farners, podem celebrar que fa més de 55 anys, vàrem néixer l'any 68, en plena dictadura, que fem doncs, aquesta revista que va sortir, entre altres raons, amb un compromís d'usar i preservar la llengua, potenciar la nostra identitat com a país, amb una mirada esperançada cap al futur i que, malgrat molts entrebancs, hem arribat als 511 números i amb una empenta suficient per voler arribar als 100 anys. I finalment, i com a sisena i darrera raó, dic que quan el professor Vergés em va explicar que els objectius de la càtedra Ferrater Mora eren, entre altres, participar en el progrés i desenvolupament de la societat, en la millora del sistema educatiu, en promoure activitats d'extensió universitària i d'intercanvi de coneixements i informacions amb altres institucions, no vaig dubtar en acceptar el seu oferiment de ser patró dels simposis de la càtedra Ferrater Mora. I aquest deure de què els parlava es va convertir en un honor que l'empresa vàrem rebre il·lusionadament. És, doncs, un goig i un honor per a la nostra empresa poder contribuir a celebrar aquest i anteriors simposis dedicats a recuperar i difondre el pensament dels principals pensadors catalans del segle XX i a desapareguts que creien que la veritat està al costat d'aquells que lluiten per uns valors permanents de la història com la pau, la cultura, la llibertat i el progrés. I penso que sóc jo el que he de mostrar el meu agraïment per poder-hi col·laborar, alhora que aprofito per felicitar els membres de la càtedra Ferrater Mora per l'organització d'aquesta jornada, així com de les anteriors, i també de les futures, que de bon segur esdevindran. Moltes gràcies a ells per fer-ho possible i a vostès per la seva atenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Trias, pel seu suport i també per les galetes de les quals soc bon consumidor. I ara passo la paraula al professor Vergés, que porta la càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona.
Bé, abans que res, ja veieu que parlar... Hem canviat una miqueta l'ordre, si heu vist el programa, però parlar després d'en Joaquim Trias sempre em deixa més inflat i amb més alegria encara, perquè sempre em deixes molt bé, sempre ens deixeu molt bé. Però abans que res, atès que és un centenari i la criatura és viva, permeteu-me que ho feliciti a la revista, a la criatura que encara viu i que sigui per molts anys, com es diuen els centenaris, doncs per molts anys duri. Fa 22 anys que des de la Càtedra Ferrater Mora fem simposis des de fa una colla d'anys, des de fa 10 anys, simposis Trias, en honor del patró de la càtedra. Doncs fa 22 anys que fem simposis dedicats bàsicament a pensadors coneguts de la cultura moderna catalana, se'n podria dir de la història de la intel·lectualitat catalana, moderna, 1920, i no n'havíem fet mai encara ara cap com aquest, dedicat a una revista. L'hem dedicat bàsicament a pensadors. El fet excepcional que siguin 100 anys d'una revista tan eminent com la Revista de Catalunya, em penso que justificava que ens saltéssim una mica la dinàmica, la lògica de dedicar un simposi Trias a un autor i ho féssim en aquest cas a un subjecte cultural tan destacat com la Revista de Catalunya està, ens va semblar perfectament justificat. Però això no hauria sigut possible, deixem-ho que ho digui així, sense l'auxili, l'ajuda i el seny sempre de Lluïsa Julià, Enric Pujol, Oriol Ponsatí, que no és aquí, i les persones amb qui sempre desinteressadament hem anat consultant, fent preguntes sobre com podríem enfocar, com podríem fer aquest simposi, com el podríem desplegar. Veureu pel programa que destaca d'alguna manera el que identifica la Càtedra Ferrater Mora, que és una càtedra de pensament contemporani, que és el subtítol, per dir-ho així, de la nostra càtedra, destaca en el sentit que és el que ens interessava destacar, però també hi ha aportacions d'altres tipus. És un simposi relativament heterogeni que cobreix diferents ventalls des d'una perspectiva històrica, des d'una perspectiva de història del pensament, des d'una perspectiva àmplia, que ens va semblar que cobria llacunes d'altres estudis que ja s'han fet sobre la Revista Catalunya una vegada i una altra. N'hi han reiterats al llarg del temps, tots sabem que, ara no en parlarem, tindrem tot avui i tot demà per parlar-ne, però tots sabem que ha estat una història accidentada, amb mil i una vicissituds, mil i un aspectes que justament la caracteritzen des de la perspectiva històrica. Nosaltres ens interessava centrar-nos una miqueta més del que s'ha fet en el pensament que s'hi ha reflectit, en el sentit del que s'hi ha publicat. Jo em sembla que ha quedat un programa bonic. Us agraeixo molt a tots els comunicadors que sou aquí presents la vostra amabilitat per haver ofert la proposta, perquè no l'hagin pogut considerar i perquè l'hagin pogut acceptar, i tota la diligència que estic segur que tindreu pel que fa a l'organització del simposi, que ara voldria dir un parell de cosetes, simplement. Els moderadors, perquè per cada taula de moderació, ja heu rebut el missatge, però repeteixo, perquè haurem de ser estrictes en aquest sentit. Els moderadors, en cada taula n'hi haurà un, haurem de ser estrictes en el temps que us assignarem, que teniu assignats. Hi ha uns 20 minuts d'exposició, cadascun dels comunicadors tindrà disposat d'aquest temps i després, al final, un cop s'hagi parlat, es recollirà la ronda, es farà una ronda de preguntes i després hi haurà el debat. Si no ho fem d'aquesta manera, com que som una colla de gent, és fàcil. Quan et poso un micro al davant, ja ho sabem. T'allargues i és fàcil que et mengis el temps del que ve després o que t'hagin menjat a tu el temps que et pertocava. Per tant, mirem de ser en aquest sentit estrictes i us prego, sisplau, que us hi vingueu. Estic segur que sí, que serem diligents en aquest sentit. I abans de cloure, perquè ja estic al límit d'aquests meus 5 minuts, deixeu-me que recordi que fa un mes i mig, el dia 16 d'abril, ens va deixar Josep Maria Terecabres, que és fundador de la Càtedra Ferrater Mora, juntament amb Josep Ferrater Mora. És ell qui va iniciar-ho tot, és ell que va iniciar la càtedra, però també és ell qui va iniciar aquests simposis dedicats a pensadors catalans, començant el 2002 amb el que es va dedicar de fet ja era mort, però va considerar que era important obrir aquesta línia de recerca i de divulgació de pensament. El va dedicar el 2002 a Josep Ferrater Mora. Em sembla, jo n'hi havia parlat, ell ho havia vist, que anàvem a fer un simposi sobre la revista Catalunya, no estava molt content, i per tant, deixem-ho que us traslladi des d'aquell moment la felicitació per aquesta commemoració als 100 anys i per tots vosaltres per ser presents aquí. Moltes gràcies.